D'aquesta manera hem arribat a la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, divendres 29 de maig. Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui el seu camí al play-off pel títol. El conjunt de Badillo rebrà a Son Moix la visita del Manzanares. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començam el darrer Esports 3 en migdia de la setmana. Avui pendents de l'Illes Balears Palma Futsal. Ja comença el seu camí cap al títol de Lliga. Avui comença el play-off amb l'eliminatòria de quarts de final. Una sèrie que s'obri avui a les 7:30 al Palau de Son Moix en la visita del Manzanares. El Palma que cercarà passar a les semifinals, on esperaran o el Jaén o el Pozo Múrcia. Ha començat ja aquesta eliminatòria. De moment domina el Pozo, que hi va guanyar el seu partit contra el Jaén per 1-0. Per tant, domina el conjunt murcià aquesta sèrie per 1-0. El Palma cercarà passar a semifinals i també arribar a la gran final per optar a guanyar el seu primer títol nacional. És el porter del Palma, Denis Cavalcanti.
Nuevo campeonato, playoff, todo sabe que quien llega aquí tiene condiciones de ganar la liga, hacer un buen trabajo para después pensar partido a partido y en una posible final. Entonces, pensar en Manzanares, partido por partido y ganar.
Esperen que sí, que sumi aquesta primera victòria. El segon partit es disputarà a la pista del Manzanares el pròxim dilluns. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest primer partit del play-off pel títol amb el nostre company Gavi Fortesa, i també ho analitzarem amb el nostre comentarista Miquel Vidal. En el món del futbol, el Mallorca continua confeccionant el projecte per l'ascens a primera divisió. Ja ho sabeu, ho anunciàvem ahir en directe aquí a Esport 3, la renovació de Martín de Michelis fins l'any 2028. Per tant, el Mallorca ha posat la primera pedra, podríem dir, en aquest projecte a segona, amb la continuïtat del tècnic argentí, que ha dit això de la seva renovació.
Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de volver al Mallorca a primera división. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
I pel que fa al capítol de sortides, pendents de Vedat Muriqi, perquè, com també comentàvem ahir, el seu futur podria estar a Turquia, concretament al Fenerbahçe, on ja va jugar una temporada en què va firmar 15 gols. De fet, el fitxatge del Kosovà és una de les promeses del president i candidat a les eleccions del club. Per tant, pendents d'aquest futur del màxim golejador del Mallorca, Vedat Muriqi. I continuen també en el Mallorca les cartes dels jugadors de la plantilla als aficionats després del descens a segona. Avui ha estat el torn del lateral esquerre, Johan Mojica. Una carta, però, que és una miqueta diferent a les altres, perquè fins ara els futbolistes havien demanat perdó, això sí, i també havien deixat clar que el Mallorca com a club tornarà a primera divisió molt aviat. I de Johan Mojica també el missatge gairebé és el mateix, però parla en primera persona. Diu que aconseguirem l'objectiu de la permanència, de l'ascens, la temporada que ve. Per tant, Johan Mojica deixa entreveure que vol quedar en el club la temporada 2026-2027. El colombià que diu que vol formar part d'aquest projecte amb Martín de Michelis per intentar tornar al Mallorca a la màxima categoria. Volen quin serà el seu futur. Johan Mojica, que heu de recordar que jugarà aquest estiu al Mundial amb la selecció colombiana. També en futbol, quin diumenge mos espera? Quin diumenge mos espera a la fase d'ascens a Primera Federació? Diumenge, com dèiem, a les 12 del migdia, a Sa Pobla, el Poblense, que cercarà aquest històric ascens contra l'Àguiles. El conjunt de Troia, ja ho sabeu, va empatar a 0 en el partit d'anada, per tant, necessita guanyar una eliminatòria que heu de recordar que podria arribar a la tanda de penals. És el porter del Poblense, Vicenç Sabater.
Hem anat aplaçant un poc l'expectativa d'estar dalt i de veure si entràvem dins play-offs. Pues ara ho tenim a tocar, queda un partit davant la nostra gent i intentar guanyar aquest partit en els 90 minuts, si no se pot en els 120 i si no se pot en els penaltis, però hem de guanyar com sigui.
A les 12 del migdia en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió, que és Poblense Àguiles, i s'hora baixa i de toca l'Estadi Balear. L'Atlètic Balears, que cercarà també aquest ascens de categoria, a la categoria de Primera Federació, el conjunt blanc i blau, cada que girà l'eliminatòria contra el Jaén a terra andaluses. El resultat va ser de 2-1 favorable al Jaén. L'Atlètic Balears, que ha de guanyar sí o sí el seu partit a l'Estadi Balear, que presentarà pràcticament un ple absolut per animar el conjunt de Luis Blanco. Pablo García és el porter de l'Atlètic Balears.
Crec que la confiança ha d'estar perquè en l'Estadi de Balears som un equip molt fort i, a més, per la dinàmica que portem, no? El partit de l'altre dia no ens influeix per a res mentalment i, com t'he dit, amb la mentalitat guanyadora, una final i sí, a guanyar el partit i no n'hi ha més.
I de diumenge de futbol, també aquest partit en directe a partir de les 7 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en bàsquet, demà, partit decisiu. El Sant Antoni, que juga l'ascens a Primera FE pel conjunt pitius, s'enfrontarà al Caja 87. A Sevilla no ho tindrà fàcil, no ho tindrà fàcil perquè ha de remuntar de 9 punts de diferència. Va perdre de 9 punts el Sant Antoni a la pista del Caja 87. Jordi Grimau és el director esportiu del Clas Sant Antoni.
Ho lluitarem. És l'únic que els he demanat als jugadors i a l'estaf. Ho lluitarem fins l'última bola. Guanyem de 20, guanyem de 30 o perdem de 15. És la nostra essència i és el que li devem a la nostra gent. Tratarem de fer el millor partit possible i si amb aquesta lluita tenim una opció, l'agafarem.
Dissabte a les 8:15. Demà a les 8:15 es jugarà aquest partit. I també en bàsquet, l'Azul Marino continua confeccionant la plantilla per a la seva primera temporada a la Lliga Femenina. Avui ha estat el torn d'Iris Embolito. La jugadora canària renova per una temporada més amb el club. Embolito es converteix així en la quarta jugadora en renovar amb l'Azul Marino. Una i 13 minuts. Au, idò, vinga, començam aquest darrer Esportres migdia de la setmana. Avui divendres, un divendres de futbol sala. Comença el play-off pel títol pel conjunt d'Antonio Vadillo, que s'enfronta a un rival, això sí, complicat. Com diu un Vadillo, tots ho són, però el Manzanares és un equip difícil, difícil, difícil. Avui a les 7:30 comença aquesta sèrie a Son Moix i, com sempre, ho farà amb la narració del nostre company, en Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quines sensacions tens en vista aquest nou play-off pel títol del conjunt mallorquí?
Idò, mira, és un play-off que té una obligació per damunt de totes les de cada temporada. Cada temporada la il·lusió del play-off era arribar a la final, jugar a la final, tal vegada tenir l'oportunitat de guanyar la Lliga com a primer títol nacional. Una vegada se va arribar i van perdre la final contra el Barça. Allò va donar porta a que el Palma jugués la Champions per primera vegada. I ara es troba, això és com un cercle que s'està tancant, sí. I ara, aquesta temporada, el Palma, si vol tornar a Europa, com que no ha guanyat la Champions, haurà d'arribar fins a la final, sigui campió o subcampió. Aquesta és la importància d'aquest playoff aquesta temporada.
Sí, sí, s'afegeix en aquest objectiu ja de fa anys de guanyar un títol nacional, però també s'afegeix que això, que si no s'arriba a la final,
s'haurà acabat.
El campió d'Europa tres vegades consecutives i no podrà jugar aquesta competició. Com tenim el vestidor, com tenim l'infermeria del conjunt de Vadillo?
Mira, baixes conegudes, les de Rivillos i Luan Müller, aprofitant per dir que hi haurà un comiat especial abans de començar el partit per Mario Rivillos, perquè, clar, dintre de la seva lesió a l'adductor, es podria donar la circumstància de que no tornés a jugar.
Sí, sí.
Tu imagina que el Palma perd avui, perd dilluns el segon partit, s'acaba la temporada i Mario Rivillos no torna a vestir la camiseta del Palma. Per això avui es fa una espècie de precomiat.
Se cura en salut, jugador. No? Per si en cas no hi ha més partits per en Rivillos, la camiseta del Palma, amb Mario Rivillos, que hem de dir que ha estat un jugador del més destacats i que se n'anirà, però serà un jugador ja que serà una llegenda del club.
Efectivament. L'altra baixa ja és coneguda també. El club va anunciar que Luan Müller ha de passar per la sala d'operacions i que, per tant, ja ha acabat la seva temporada. Dit això, precedents contra aquest Manzanares. A la primera volta a la Lliga, empat a 2 a la pista del Manzanares, 8-4 a favor del Palma a Son Moix. I a la Copa d'Espanya, el Palma va eliminar a quarts de final el Manzanares per també un contundent 6-2.
Damunt el paper podríem dir que és favorit el Palma, però amb bones.
Amb bones, perquè el Manzanares, hem de recordar que la primera volta a la Lliga va acabar tercer i finalment ha estat sisa, però és un equip que competeix, que també s'acomiada Raúl Campos, el que va ser jugador del Palma, ha anunciat també la seva retirada del futbol sala professional i, per tant, és també el seu comiat en aquesta eliminatòria o a la següent. Tot s'ha de veure. Ahir ja va començar aquest playoff amb el 5-2 del Pozo de Munta al Jaén, i avui, per ordre cronològic, el Palma juga primer a les 7:30 contra Manzanares, a les 8:15 juguen Cartagena Intermovistar i a partir de les 9 Barça-Valdepeñas. Sentim el que ha dit el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, parlant de que l'equip arriba en aquesta eliminatòria en bones condicions.
Y creo que llegamos en un buen momento, ¿no? Estamos bien a nivel físico, a nivel mental, la semana pasada nos ha servido también para descansar un poco y seguir trabajando con el grupo del equipo, que gracias a Dios, pues, quitando un poco el Lucas que tuvo la semana pasada, unas pequeñas molestias, pudimos entrenar con todo el grupo, así que enfocado en Manzanares.
Des del darrer partit que va jugar el Palma, hem de recordar que el Manco ha tingut dues setmanes de feina i sense viatges ni cap problema en aquest sentit, l'equip per preparar aquest playoff. Parla Vadillo del Manzanares i de l'estil que té aquest equip.
Que es un equipo que ha hecho una gran temporada, que ya fue nuestro rival en Copa de España y vimos la dificultad que nos pusieron en ese partido. Un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no? Con un grandísimo entrenador. Es un equipo que nos va a dar mucha guerra, ¿no? Un equipo muy completo, con muchas variantes en su juego, incorporación de portero, balón parado, ataca rápido muy bien, con mucha movilidad, mucho dinamismo.
Parla del Manzanares i de l'equip de Juan Luis Alonso, del seu estil Antonio Vadillo, que recorda com són dos equips molt golejadors. Els presidents ho diuen, 2-2, 8-4, 6-2. D'aquest aspecte xerra també Vadillo.
Somos dos equipos que metemos muchos goles. Ambos equipos metemos muchos goles. Yo creo que un poco el espejo de los partidos que hemos jugado hasta ahora, que parece ser que será un partido con muchos goles, ¿no? Aparentemente, porque es playoff y todo cambia y también los jugadores, pues a nivel defensivo están un poquito más empacado, ¿no?
I un aspecte, com comentàvem, especial. Aquesta és la reflexió que fa Vadillo del comiat de Mario Rivillos. No entra en circumstàncies, amb enfrontaments amb en Tirado, no entra dintre d'aquesta història.
Rivillos, el dia que va sortir la notícia ja confirmada, que ja era un secret a bou, que ja ho havien dit nosaltres mil vegades, va tenir una... el van entrevistar a IB3 Televisió i va deixar clar que el tema ha estat que no s'ha arribat a un acord i hi ha hagut... no s'han entès amb en José Tirado.
A més, era una història que estava latent, però que també Tirado va desvetllar sense el permís del jugador i totes aquestes coses, no? Bueno, pues d'aquesta deuda Rivillos, aquesta es la reflexión que fa Antonio Vadillo.
¿Qué opino? Yo no soy nadie para opinar, que se vaya, porque eso son cosas muy personales, no soy nadie. ¿Que me hubiese gustado que se quedase? Sí. Eso sí, evidentemente. Mario ha sido un jugador, ha metido el penalti gol más importante de la historia para cambiar un poco el destino o el camino que llevábamos, ¿no? Y a partir de ahí yo no tengo ninguna queja. Él lo ha declarado públicamente y he visto en redes sociales que hacía una declaración el año pasado en Copa de España, él halagándome, diciendo que yo le había dado mucha confianza, que había recuperado mejor Mario. Nada más lejos de la realidad. Eso se lo da a cada jugador de sí mismo. Yo lo que hago, si juega bien, juega. Si para mí juega bien, juega. Y si juega bien, juega. Sea Mario, sea Manuel, sea Pedro. Entonces lo que Mario ha hecho aquí se lo ha ganado él. Y evidentemente, como para mí me estaba rindiendo, me estaba jugando bien, pues seguía jugando. Y tenía un comportamiento bastante bueno en los entrenamientos. Y entrenaba muy bien, porque a mí me gusta que se entrene bien. O sea, yo tengo cero queja de él, ¿no? Ha sido un jugador que nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho, tiene cierto carisma y es un tío que te ríe con él, que es gracioso, que todo suma y ha sido un jugador muy importante en la historia del club.
Serà una essència important, Mario Rivillos, per la pròxima temporada. Mario Rivillos, que va arribar al Palma quan ja havia jugat en tots els grans...
No, i semblava que venia a retirar-se, no?
Per tant,
que venia a cobrar.
Sí, ja ha començat a guanyar títols europeus, mundials de clubs...
Ha tornat a la selecció com a capità, ha guanyat l'Eurocopa, ha estat uns 5 anys extraordinaris.
Ha estat brillant, Mario Rivillos, que avui rebrà aquest merescut homenatge al Palau de Somos. També volen saber què pensa d'aquest partit i del play-off pel títol el nostre comentarista de Castellera, en Miquel Vidal. Miquel, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Pues molt bé, esperant que arribi l'hora, no?
Ja comença no el play-off. La lliga regular està molt bé, però llargueta, i ara arriba el moment decisiu, que és el play-off, i ho fa amb aquest primer partit de la sèrie contra el Manzanares. Avui a Somos, com veus aquest partit, Miquel?
Bueno, Manzanares, ja ho hem dit més d'una vegada, no? És un equip que fa un molt bon futbol sala. Recordem d'aquesta amistat, no?, que tenen en Juanlu i en Toni Vadillo, que va ser entrenador seu l'època de jugador d'en Toni Vadillo, i que tenen moltes semblances, perquè jo crec que un dels referents com a entrenador d'en Vadillo és en Juanlu Alonso, no? I bé, que és un equip que aquesta temporada jo crec que ha anat cap enrere una miqueta, no? Manzanares havia fet un molt bon començament, se va estar portant molt bé durant tota la competició i en el final ha fet un pas figa. Però és un equip agradable de veure, és un equip valent, un equip que proposa molt de futbol sala i que, com diu Antoni Vadillo, són partits molt oberts, sempre que juguen Palma i Manzanares, no? Partits de molt de gols. I bé, jo crec que és un equip que se mordona bé.
És un partit important, se comença així el play-off, dilluns es jugarà el segon, que podria ser definitiu si el Palma els guanya tots dos, o el Manzanares, esperem que no. Però més enllà d'això, Miquel, ho comentava en Gavi al començament, aquest play-off d'aquesta importància, que és un play-off pel títol, i sempre se lluita per guanyar aquest primer títol nacional, però també s'afegeix que és l'única opció que li queda en el Palma de José Tirado i Antonio Vadillo per jugar a la Champions la temporada que ve, arribar a la final.
Però hi ha més equips que també és la darrera oportunitat que tenen per jugar a la Champions. Sí. És a dir, tots, amb això tots estan exactament igual.
Sí, però bé, com venim de guanyar tres seguides i venim amb ganes, amb il·lusió, saps?
Sí, sempre ens hem de posar en el pitjor dels casos. No? Tu fixa't, quin és l'equip que tal vegada, ara, quan xerran de play-off, quedi no xerran d'ell, i és el que ha guanyat els dos grans títols de la temporada que s'han disputat de moment, el Jaén. Mm. És a dir, això te demostra que aquest títol està molt obert. Jo crec que més obert que mai. És vera que Barça té una gran plantilla. És vera que Múrcia, a Pozo, ha fet una gran campanya. Però en el final, Jaén ha guanyat la Copa del Rei, Jaén va guanyar la Copa d'Espanya. Són competicions que s'estan obrint molt. És vera que aquest playoff és diferent, perquè és a tres partits, el factor pista compta, però... Jo crec que és una bona oportunitat, a més, per estar a Europa no mos fa falta fer campions, mos basta quedar segons, o no?
Sí, sí, dir... en arribar a la final ja està, Miquel.
I no, llavors, anar d'esclavallador, anar d'esclavallar a Manzanares i és que te toqui.
I el que toqui, no? Que és el guanyador del Pozo Murcia Jaén.
Ja n'hi ha, també, eh?
Sí, però Pozo també és un equip que en els moments importants no hi ha estat.
És vera.
Pozo és vera, en guany. La lliga regular la lluita molt bé fins a lo darrer, que el Barça li ha fet una grapada i li ha passat davant, però després, en el moment de veres, en aquest partit decisius, Pozo no hi ha estat. Pozo ha fet figa, ha fet figa a la Copa d'Espanya, ha fet figa a la Copa del Rei, ha fet figa per tot. Uh-huh. Llavors, per què no? Per què no? Però recordeu que aquesta història tan guapa de Palma en la Champions... No va arribar amb un Palma campió de res.
No, no.
Va arribar amb un entre còmetes. Bueno, el primer va ser aquest, i va Barça, i el segon, Palma. Uh-huh. I Palma va entrar perquè n'hi anaven dos de la Lliga Espanyola, que hauria estat una altra competició. I només n'hi hauria anat un i no hauria estat Palma. Saps? Sí. És a dir, per què no? Per què no? No està tan en fora, està molt a prop.
No, no, se pot, però dic que tens aquesta, entre còmetes, pressió afegida, no? Que també s'afegeix a guanyar un títol.
Clar. Això de... Perquè... Mos hem molt mal acostumat,
també,
saps?
Vera.
Però és que la Champions sortir a passejar pel Passeig del Born i saps? I no és així, no és així. I hem de donar valor al que s'ha fet i hem de donar valor al que tenim, que de vegades no ho fem. Jo és primer, saps?
Sí, és així.
El Palma, jo, en Gavi ho sap, des principi de temporada ara... Jo crec que mai l'hem vist millor del que ho veiem ara.
Ha anat de molt malament a quasi molt bé.
A més, era un equip molt irregular, que no mos inspirava gent de confiança, i molt sabia greu, però ho havien de dir. Era així.
Hi ha hagut moments, saps? De crisi important.
Sí, ha hagut...
Importantíssim.
Ha estat una temporada llarga i mogudeta en tots els sentits, tant a la pista com a de fora de la pista. No ha estat una temporada fàcil, però és cert que des del vestidor... Ara... coincideixen tots que arriben en el millor moment, tant l'entrenador com el jugador. Per tant, hem de ser optimistes amb això.
A Gavi encara ho haurem de donar les gràcies de la tiradinha, que ho va fer perfecte.
Allò va ser un desastre, allò va ser un desastre. Sí.
La seva màgia, com diu ell, jo no sé si va ser ell o no, però de manera casual la plantilla ha reaccionat, saps? Però bueno, jo som dels que creuen més que la feina del dia a dia d'en Vadillo compta molt més que... Sí. Que s'estiradinyes d'ojo, però bueno.
Però bé, s'estiradinyes de tant en quant tampoc venen malament. Res, Miquel, t'escoltarem avui cap vespre a partir de les 7:30 des de Sant Moll amb aquesta Palma Manzanares, eh? Veurem què passa.
Vinga, gràcies.
Gràcies, una setmana forta. Adeu, molt Miquel. Bé, Miquel Vidal. Gavi, alguna cosa més d'aquest partit, d'aquest play-off?
Simplement recordar que és el primer al millor de 3, que el segon se jugarà dilluns a la pista del Manzanares, que són baixa Rivillos i Luan Müller, i que comença el camí no tan sols pel títol de Lliga, sinó també per continuar a Europa.
Esperen que vagi tot bé i que aquesta primera sèrie se decideixi en dos partits, no, Gavi? Millor,
sí, perquè millor.
Una miqueta més, perquè si no se jugaria dilluns, és el segon segur.
I després dijous.
I tercer seria dijous si s'ha de disputar si Sant Moix.
I si surts endavant, ja el cap de setmana ja comença la semifinal.
Sí, no, atura. El cap de setmana de 6-7 seria el primer partit de la semifinal. Però en què passa, Gavi? Gràcies, t'escolta més tard.
Adéu.
Gràcies, Gavi Fortes, amb aquesta darrera hora de l'Illes Balears Palma Futsal, del primer equip, perquè, atenció, aquest cap de setmana l'Illes Balears Palma Futsal té un altre compromís important. El seu filial juga la classificació per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Un partit importantíssim que juga demà el conjunt mallorquí. Albacete ho té tot de cara perquè en el partit d'anada disputat aquesta setmana passada a Sant Moix, el Palma va guanyar per 6-2. Volen saber com afronta el vestidor del conjunt mallorquí aquesta cita tan important de demà a Albacete. Per això parlam amb el seu entrenador, en Òscar Tesías. Òscar, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt bé. Bé, de moment la cosa te va bé, no? Pinta bé aquest play-off. Hem vist en aquesta classificació per la darrera eliminatòria.
Bé, sí, el dissabte va ser una festa de futbol sala. Molta gent, l'escenari idíl·lic, allà som moix. imagina't, no? I a part del partit així com va anar, la primera part és vera que va ser molt igualada, però la segona l'home van donar una passa endavant i va ser molt bon partit, però serà molt complicat allà, han d'anar allà, és un equip que és vera que fora camp baixa un poquet, però dins casa és molt solvent, i evidentment ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I han d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensant i especulant per gols, han d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
Uh-huh. Anem per parts, quin ambient, quina festa, que guapo jugar a Son Moix, no, Òscar, per aquests jugadors joves?
Va ser brutal. Ja durant les setmanes el club me va donar l'oportunitat de poder fer un poc de feina per adaptar-nos un poc a la pista, perquè la nostra pista és tot el contrari, sí, a Son Moix, i el partit de dissabte va ser una festa, ja t'he dit, l'ambient, la gent que va venir, que va estar tot el temps animant a l'equip, va ser brutal. Ens van sentir superespecials, varen disfrutar moltíssim. Troc que l'únic que havien de fer és el que varen fer, que era deixar-nos ànima per intentar treure el primer partit, i va anar així molt bé, però ja t'he dit que han de ser molt conscient que allà no serà gens fàcil.
Com se gestiona com a entrenador en un grup tan jove, amb aquest avantatge i amb una possible eliminatòria final, que no especulin una miqueta?
Bueno, sobretot hi ha una feina de mentalització. Hem de ser conscients que allà tindrem part de la gent en contra. És probable que ells vulguin jugar també l'altre partit, que me'l vulguin treure del partit, perquè és veritat que el Albacete és un equip jove, però no és tan jove com nosaltres. La nostra mitjana d'edat són 21 anys. I això també se nota, no? Però és vera que, sobretot a Tenerife, quan varen fer la primera eliminatòria de play-off, que ja també varen ficar allà 1.000 persones en el pavelló, amb un ambient complicat, els Lop varen respondre superbé. I, bueno, sobretot, ja t'he dit, feina de mentalització, ajustar quatre cosetes, sobretot hem d'anar amb aquesta ambició, no?, de voler guanyar els partits, sent conscients que tenim aquest avantatge, però que no hem de regalar absolutament res. Ells aniran a per totes, nosaltres també, nosaltres volem ser protagonistes, volem tenir la pilota, volem manejar el temps del partit, que això seria una de les claves per poder passar, i a partir d'aquí ser conscients que hi haurà moments que patirem i que no passa absolutament res. Hem de formar part d'aquest micropartit que hi ha sempre en els partits. Futbol sala, com tu saps, en qualsevol moment passes de ser dominat a estar dominat, i això ho hem de saber.
En un minut canvia tot, Òscar, en el futbol sala. No t'ho dones compte, gires un moment el cap i ja t'han marcat.
Mira contra Tenerife, quedava un segon cinc dècimes, ens van empatar l'eliminatori per acabar el partit, i a la pròrroga quedant 30 segons, perdien de dos gols, havien de fer dos gols, i en 30 segons i quedant 3 varen guanyar l'eliminatori, o sigui que imagina't, no? Per tant, és això, que han d'estar molt alerta, han de fer molta feina, sobretot d'això, de visualització del partit, de per on ens poden fer mal, on els poden fer mal nosaltres, i a partir d'aquí a competir a tope i a disfrutar-ho i a viure-ho a tope, perquè és vera que no ens pensaven que arribarien tan en fora aquesta temporada.
I doncs mira, t'anava a demanar, o ha arribat molt en fora, té pinta que continuareu endavant en aquesta eliminatòria, si tot va bé, quina temporada, no sé si era l'objectiu, sou 96 equips a la segona divisió B, només en pugen 3, i vosaltres estàu dins la pomada al 100%.
Mira, l'any passat vam estar també a segona B i vam passar molt, molt malament, perquè vam pujar fa dos anys pràcticament en juvenils, pràcticament tot l'equip era juvenil, sud de nou, vam pujar a segona divisió B, l'any passat no vam poder fer pràcticament cap incorporació i ho vam passar molt malament. En el final vam treure de la categoria i ens vam mantenir. I per enguany és vera que han fitxat en Manolo, que és un porter que ja havia estat amb nosaltres i que és diferencial, però hem incorporat gent molt jove, sèniors de primer any, fins i tot qualque juvenil. De fet, ara en el play-off, com que tenim els dos jugadors pentura més determinants nostres, estan lesionats, Nadri López i en Lluís Feliu, hem incorporat juvenils. Tenim un juvenil de primer any i un juvenil de segon any que estan amb un rendiment brutal, no? I ja t'he dit, no m'ho imaginàvem, perquè el bloc és pràcticament el mateix de l'any passat, però és vera que els atlots han donat una passa endavant tota la temporada brutal, no? I mira, vàrem estar tota la temporada en segona posició i en el final, les darreres jornades, vàrem estar a punt de mantenir-la, vàrem quedar tercers, i ara estem a la segona fase dels play-offs, són tres eliminatoris, i a més si passam a la ronda final, que això ja seria un èxit rotund, i evidentment, per què no, si passam aquest cap de setmana, intentar lluitar per pujar a segona divisió.
Home, clar que sí, una vegada ja és l'eliminatòria final, no podem descartar res. Que t'anava a dir, notau com a filial de l'Illes Balears Palma Futsal, campió del món, campió d'Europa, què vos esperen d'una altra manera, d'una manera diferent a qualque pista, tot i ser un filial de jugadors joves, o no?
Totalment, ja només centrada, per exemple, quan van anar a Tenerife, evidentment, de la categoria que estem a segona B, que és Lliga de Comunitat Valenciana i Catalunya, se nota moltíssim, i en el final tu saps també aquesta marca, no?, que és un equip filial, però del millor club del món, I bueno, això ho hem de saber gestionar. Al final el club té molt clar per què vol tenir un filial i un equip juvenil propi, i a partir d'aquí nosaltres que estem a la part de, diguem, de la base, hem de fer molta feina per intentar, almenys, si hi ha qualque jugador que el dia de demà pugui arribar a formar part del primer equip, no? Que és un poc el projecte i la idea general.
I sempre més fàcil quan el vot no és tan gros, no, Òscar? Ara si pujéssiu, Déu vulgui que sí, a la categoria de plata, només pegar aquest votet, que és gros, però a primera divisió no és el mateix que haver de pegar dos o tres, no?
Això és el primer que els diem, totalment. Hi ha molta diferència entre el primer equip i nosaltres a tots els nivells, i el que hem de fer és fer molta feina per a poc anar escurçant aquest camí, no? I el que tu dius, si aconseguíssim pujar de categoria, aquest vot ja no seria tan gros. Encara seria molt gros, perquè el vot de segona B a segona és molt, molt gros, de segona a primera també, però a veure que estaríem més a prop, i en el final era això, poder servir en el primer equip pel que necessitin. No? Tenim la sort també de tenir el millor tècnic del món que ens està fent seguiment dia a dia.
Ara t'ho anava a demanar, molt això... de contacte, en Antonio Vadillo, no?
Sempre l'han tingut, sempre, sí, no? Però especialment enguany. Uh-huh. Especialment enguany. De fet, te puc comentar com anècdotes. Aquest dia que entrenaven a Son Moix, ell venia en roba de carrer només per mirar la sessió i se ficava amb el gel per explicar-li, per dir-li, és un regal tenir-lo en el club, sí, sí. La seva humilitat, la seva capacitat a nivell humà i sobretot el seu coneixement, no? I això ens dona una força i una empenta molt gros.
Clar que sí, també en jugadors joves veure tanta proximitat, no?, amb el tècnic del primer equip també és molt guapo. Res, Òscar, segurament si se passa aquesta eliminatòria a Albacete ho teniu tot de cara, però com tu deies s'ha de sortir a guanyar i no especular amb aquest 6-2, i que guapo seria una final, una eliminatòria final per l'ascens a Son Moix, eh? No sé si ja vas somiat una qualque vegada, eh?
La veritat és que el que van mirar dissabte va ser...
Imagina't, serà el doble, no?
Seria brutal. Ja te dic, moltíssimes gràcies a vosaltres per la cridada, per recordar-vos de nosaltres, i ja te dic que segur que ens deixarem l'ànima per passar a la fase final.
I de veure'm si xerrem la setmana que ve per parlar d'aquesta eliminatòria final i com ho afrontau, eh?
O sigui, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies. Porta. Que vagi molt bé, Òscar. Sort.
Adéu.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és... entreteniment.
Voleu postres?
Jo un granissat colonet.
Clar, és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granelados con 49 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Una i 37 minuts, avui divendres, darrer Esports3 migdia de la setmana. Volem parlar una miqueta també de futbol, tot d'un ho feim, de la fase d'ascens a Primera Federació, però abans feim una repassada d'opinions, no? Hi vàrem tenir-se d'en Pep Lluís Martí, i avui m'agradaria saber també l'opinió d'en Tomàs Gibert de la renovació de Martín de Michelis com a tècnic del Mallorca fins l'any 2028, amb aquest objectiu clar de tornar al Mallorca, la màxima categoria, a la primera divisió, si pot ser, i de la temporada que ve, l'any que ve. Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
Molt bé, i què penses d'aquesta renovació d'en Martín de Michelis amb el Mallorca? És la primera pedra en aquest nou projecte segona. T'agrada que continuï o haguessis fet un canvi?
Bueno, ja no hi ha res que fer. És a dir, en un principi ja no poden fer, no se pot fer res, però bueno, en un principi ell sempre va dir que tenia ganes de quedar-se. La veritat que no ha estat malament els temps que ha estat en el Mallorca. Evidentment, sempre hi ha cosetes, perquè al final ha tingut temps per salvar l'equip, no l'ha aconseguit, però bueno, hauríem de donar una oportunitat i veure i creure que Mallorca pugui pujar aquest any.
Hi haurà molt de canvis a la plantilla, però bé, que a la banqueta, tal vegada aquesta línia continuista, també pot il·lusionar un poquet més a l'afició, no? Perquè, a més, no volen demagant, de Michelli és cert que no ha complert l'objectiu de la permanència, però els seus números, és cert que en partit claus el seu equip ha fallat, però els seus números tampoc han estat dolents.
No, a més, se va notar un canvi, és a dir, va canviar el sistema, va començar francament bé, per veure que els darrers dos partits, sobretot, l'han penalitzat molt, el partit de Getafe i Llevant, però no van ser capaços de treure un punt que més hagués donat la salvació, però bueno, ja no hem de passar amb això. Crec que és un projecte atractiu i esperem i desitgem de que li vagi bé. Anem a veure ara també el moviment que pugui haver en sort fitxatges i baixes.
Ara t'anava a dir també l'incògnita és això i també com s'adapta el nou Mallorca i Martín de Michelis a la segona divisió, una categoria totalment diferent on de Michelis encara no ha entrenat mai.
No tens de res a veure. És complicat, eh? Hem de saber bon jugar. Ara sí que entrem en el fang, i en el fang hi ha molt d'equips que hi saben jugar. Per tant, el Mallorca haurà de fer un bon plantell per intentar pujar, però, com tu bé dius i saps, Miqui, no serà fàcil, perquè entre els tres equips que han davallat, dos o tres que se van quedar pendent per pujar, i després sempre que te surt un equip a la sorpresa, no serà fàcil de temps.
Sí, sí, hi ha un bon berenar per endavant la pròxima temporada, encara hi ha temps de planificació. En quant a les sortides, Tomàs, ja per acabar, els noms que més sonen, Muriqi, el Fenerbahçe, també un possible interès del Benfica per Samu Costa, són dos jugadors que primera és pràcticament impossible que continuïn.
Sí, jo crec que Muriqi i en Samu sortiran, vale? Són dos jugadors que no s'entendria que estiguessin a segona. Em sorprèn que Muriqi torni a Fenerbahçe, però bé, jo crec que seria qualsevol equip europeu, però pareix que Fenerbahçe té bastant avantatge.
Sí.
Bueno, són dos jugadors que han estat molt importants, evidentment, 23 gols en Muriqi tenien clar de què s'aniria, i així com ha acabat, no com ha acabat, perquè pràcticament la temporada en Samu està molt bona, pràcticament durant tota la temporada, per tant, jo crec que Scooper era conscient de que no seguirien.
I de veure quins són els pròxims moviments dins el Mallorca, veurement que fa Pablo Ortells i també Martín de Michelis, perquè en de Michelis va demanar per renovar a Tomàs, ho han dit durant tota aquesta setmana, que també vol poder a l'hora de decidir possibles fitxatges i la planificació, que això de fitxar jugadors que l'entrenador pràcticament no conegui i el president Tina Son Bibiloni sense que l'entrenador sàpiga que podrien dir qui és, això s'ha acabat, eh?
Sí, però bé, això és un poquet del 50%, perquè tu imagina que les coses en els fitxatges, que ell, si ell entra en els fitxatges, imagina't que no li va bé, si l'han de treure de fora, després és que vengui se trobarà potser amb jugadors que no li va bé. Per tant, jo crec que més de club que d'entrenador, però també està bé que l'entrenador pugui revisar fitxatges i baixes que se puguin fer.
I de veure què passa en aquests pròxims dies a Son Moix. Res, Tomàs, ara parlarem de problemes, segurament si demà diumenge va bé, la cosa...
A més, hi va bé, tant un com l'altre.
Clar que sí, el problema és l'Atlètic Balears, ara parlant d'aquesta fase de descens. Tomàs, gràcies!
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Tomàs Gibert, analitzant aquesta renovació de Martín de Michelis, 1:42, parlant d'aquesta fase de descens que viuran diumenge a Primera Federació. Jugaran el Poblense i l'Atlètic Balears.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Au-hi-do, perquè el diumenge serà un diumenge d'emocions, tant a la Pobla com també a l'Estadi Balear. Anem per ordre cronològic. Diumenge, a les 12, a la Pobla, finalíssima per aquest ascens a Primera Federació, el Poblense, que rep la visita de l'Àguiles, empat a 0 en el partit d'anada. És una autèntica final. Necessita guanyar el Poblense una eliminatòria que recordeu que podria arribar si ha empat a la tanda de penals. Hi ha una il·lusió a la Pobla, he vist imatges, fotografies de banderes, de noms per a les balconades de les cases de la Pobla. Hi ha una il·lusió tremenda per aquest possible ascens de categoria del conjunt Pobla. Volen xerrar en aquestes hores prèvies, les 48 hores pràcticament perquè comenci el partit, amb el seu entrenador, en Òscar Troya. Òscar, què tal, com estàs? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, primero de todo, vaya partido más bonito, ¿no, Óscar?
Sí, en nuestro momento. Es el momento del equipo, es el momento del pueblo y es el momento del fútbol balear, ¿no? Yo creo que las características del equipo que tenemos nos hace que todo esto pues sea, pues oye, el momento de todo lo que te he dicho, y se hace muy especial el poder, pues poder disputar ya esta eliminatoria, y ya que estamos ahí, nosotros lo que tenemos es hambre de ganarla, hambre de ascender y de conseguir pues un hito histórico para el club y para el pueblo.
Ahora hablamos del partido, pero vaya ambientazo se va a vivir en el municipal de Sepobla. Prácticamente ayer quedaban 200 entradas a la venta. Hemos visto, como yo decía, banderas con nombres de jugadores míticos del poblense en balcones de las casas, también por las plazas. La afición está absolutamente volcada y merecidamente, porque el equipo ha hecho una temporada de 10.
Es muy emocionante ser partícipe de esto y ver qué ambiente se respira. Al final es de agradecer que la gente esté con nosotros, es de agradecer todo lo que están haciendo estas semanas junto al equipo, porque a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, es muy emocionante, es también muy ilusionante y nos hace tener una responsabilidad tremenda para conseguir el hito, ¿no? Entonces, es lo que te decía. No hay ni frase que describa mejor el momento, que es nuestro momento. Es el momento de todos juntos de conseguir algo. Y no solo el equipo, no solo la afición, sino que la afición, el equipo y la isla, que empuja hacia el mismo lado para que el poblense pueda estar en primera red la temporada que viene.
Ha sido una gran temporada. Desde el inicio habéis sido por delante en la clasificación, prácticamente primeros, segundos, terceros durante toda la temporada. ¿Cómo está el vestuario en vista a este partido? El objetivo no era subir cuando empezó el curso. Ahora se enfrenta el equipo a este último partido. ¿Cómo están los jugadores? ¿Notas cierto nerviosismo? ¿Los notas diferentes? No lo sé.
Estamos muy preparados para disputar este tipo de partidos. Al final tenemos una plantilla de gente excepcional, unos grandísimos jugadores, unas grandísimas personas, y entre todos hemos hecho un gran equipo. Entonces están súper preparados, porque hemos orientado todo el año así, el tener presión, la máxima presión cada semana para intentar ganar a cualquier rival que teníamos delante. Entonces el equipo, yo creo que la mejor versión del equipo está por llegar, y va a llegar el domingo. Está súper preparado mentalmente, físicamente y deportivamente para competir en este tipo de partidos.
Fue muy volado el partido de ida. Es cierto que el Águilas también tenía ese factor a favor de su campo, un campo un poquito más pequeño. El hecho de jugar la vuelta en el municipal de Sepobla, donde el equipo durante la temporada ha estado prácticamente intractable, 10 victorias y 6 empates, solo una derrota, eso sí que puede dar miedo al conjunto murciano, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a un partido pues tampoco, no, es decir, sí.
Muchos
sí,
factores, sí, que el árbitro está acertado también, sí. ¿No? Es que todo entra, sí, todo sí, juega,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, al final sí, yo creo que hay muchos factores, además extra deportivos que están habiendo durante la semana, muchísimas llamadas que no tienen sentido, tal, pero bueno, nosotros vamos a jugar a lo nuestro y vamos a, si pudiéramos disfrutar, o sea, si pudiéramos decidir o haber podido elegir cómo nos hubiésemos gustado jugarnos un ascenso, seguramente el escenario es exactamente igual como el que tenemos esta semana. Entonces vamos a aprovechar el momento, en nuestro momento. Uh-huh. Todo lo que, sí, ellos son, es un grandísimo equipo, individualmente son unos grandísimos futbolistas, un cuerpo técnico excepcional, han hecho una temporada también en Águilas excepcional. A un partido puede pasar cualquier cosa, pero nosotros no vamos como actores invitados, sino que vamos como protagonistas. Vamos a intentar hacer nuestra mejor versión, el mejor partido está por llegar y será el domingo, y vamos a ganar el partido, vamos a ascender.
Qué grande, Torolla, te veo ilusionado, con ganas y muy convencido, ¿eh? Me da gusto escucharte este mensaje a los jugadores y también a la afición del poblense. ¿Qué Águilas esperas? Y también tiene la circunstancia esta eliminatoria, que es una eliminatoria que puede llegar a penaltis. No sé si habéis ensayado penaltis, si lo piensas, si no.
Estamos preparados para todo. Esperamos un Águila. Un Águila como lo
mira,
quieres.
Mira, yo soy entrenador del Águila, si te escucho ya no vengo, ya te lo digo, Troya.
Estamos preparados para todo y estamos preparados pues para contrarrestar pues al equipo que nadie quería en una eliminatoria, ¿no? Para ascender. Entonces, eso quiere decir algo, eso quiere decir que es un equipo que ataca bien, que defiende bien, que tiene individualidades, que te digo, que tiene correcciones desde el banquillo muy buenas, pero que nosotros nos da igual todo. Y nos ha dado igual todo. Y durante todo el año hemos intentado salir en el Johan Cruyff a ganar y nos fuimos cabreados porque en el 82 sacamos un empate, nos hemos enfrentado a equipos de una envergadura superior a nosotros y nos hemos superado, hemos ido aprendiendo semana a semana y cogiendo ese nivel que queríamos y aumentando nuestro nivel, tanto individual como colectivo, y lo que te decía, es el mejor momento para enfrentarnos al mejor equipo, porque nuestro equipo está perfecto y está con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil. Es decir, nunca había visto a Sa Pobla así. He vivido muchos momentos especiales en Sa Pobla. Nunca había visto Sa Pobla como está esta semana. Entonces, eso te hace, pues lo que te decía antes, tener esa responsabilidad, pero también esa seguridad. Esa seguridad de que el equipo, o sea, no podría elegir mejor equipo para disputarnos algo así y hacer algo histórico en Sa Pobla. El poblense de este año es único, se supera cada semana y el domingo vamos a hacer nuestro mejor partido.
Es muy ilusionante este partido y también ver a la plantilla cómo está, como tú comentas, y también el pueblo que está volcado. Hombre, es que el poblense en Primera Federación sería histórico a una categoría del fútbol profesional. Ya las dos últimas rápidamente, ¿cómo está el presidente Molondro? Si tú estás ilusionado, Molondro, no lo quiero ni imaginar.
Volando.
Está en una nube, volando. En una nube permanente este año, no sé cuándo baje, cómo estará.
No lo sé. Mira, ayer fue curioso. Un conocido me dice: oye, he pasado por Sa Pobla y he visto a dos personas colgando unas banderas en una rotonda, tal, no sé qué. Pues adivina quién era una de ellas, ¿no?
Molondro y Saltra, a lo mejor yo, no sé si Julia Mir o...
Pero vamos a ver, pues si por alguien estoy contento y feliz de lo que está haciendo el equipo es por Miguel, sí. Porque el poblense es su hijo.
Sí, sí.
El poblense es su vida, al final... Pues oye, está aquí por un tema de obligación moral familiar y está convirtiendo esto, pues yo todos los momentos que pueda vivir él, como los que estamos viviendo esa temporada y muy concretamente en este último mes, pues oye, yo de verlo feliz, estoy feliz.
Sí, sí, sí.
Y tengo ese compromiso y esa obligación moral de dar el 150% de lo que llevo dentro para que se pueda cumplir ese sueño.
Ya tengo ganas a las 2 del mediodía el domingo ver el abrazo entre Molondro y Óscar Troya. Os vais a fundir en ese abrazo. Óscar, muchísimas gracias, da gusto escucharte en la previa de un partido tan importante, que muchísima suerte, lo viviremos en directo aquí en IB3 Radio, también en IB3 Televisión, y a celebrar el domingo, estoy seguro, ¿eh?
Ojalá, vamos a competir y ya te digo, es la fiesta de todo el fútbol balear. Y ojalá que el Baleares también pueda conseguir el ascenso, y cuanto más equipos haya en categorías superiores, mejor, de las islas.
Sería bonito, 3 equipos Baleares en Primera Federación. Óscar, gracias, hasta luego. Muchísima suerte. Óscar Troya, el tècnic del Poblense, quan deia també, diumenge a la baixa se juga l'Atlètic Balears, ha de capgirar l'eliminatòria contra el Jaén. 2-1 va guanyar el conjunt andalús en el partit d'anada, un estadi balear que també presentarà un ple absolut, la gent molt il·lusionada amb aquest partit. Ha parlat fa uns minuts, a la prèvia d'aquest partit importantíssim, d'aquesta finalíssima per l'ascens, el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
És l'últim partit. Se decide todo la temporada en este partido, si podemos conseguir el objetivo o no, y está claro que somos conscientes de todo, preparados. La semana ha ido muy bien y bueno, noto y percibo un convencimiento de que se puede ganar el partido y por eso pues estamos, o en este caso yo estoy tranquilo, porque como mínimo vamos a hacer todo lo posible para ganarlo.
Partit importantíssim, això sí, l'Atlètic Balears necessita que gira aquesta eliminatòria sí o sí. Això sí, en cas de pròrroga no hi hauria penals, i l'Atlètic Balears, si s'arriba empatada l'eliminatòria a la pròrroga, pujaria a Primera Federació. Com dèiem, hi haurà un ambientàs a l'estadi Balear, ho diu Luis Blanco.
Por lo que noto, percibo, es que estamos ilusionados, que hay ilusión, de que hay ganas, de que todo el mundo cuando te cruzas con alguien está muy ilusionado y tiene ganas de que llegue el partido, ¿no? Esa sensación de que tiene ganas de que llegue el partido para ver, están con esa energía y en eso pues yo he encontrado positivismo. Tiene ganas de vivir una tarde, noche bonita, tiene ganas de celebrar, tiene ganas de ayudar, tiene ganas de transmitirnos energía, y yo creo que eso va a ser fundamental para poder conseguir el objetivo.
I de veure què passa, diumenge els dos partits els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Bàsquet! I també partit important demà per al Sant Antoni, que cerca l'ascens a primera fe pel conjunt pitius, que ha de capgirar també l'eliminatòria contra el Caja 87, de 19 punts va guanyar el conjunt andalús en el partit d'anada. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el tècnic del conjunt pitius, Josep Maria Barrocal. Endavant, Víctor.
Doncs així és, estem amb el míster del Clas Bàsquet Sant Antoni, en Josep Maria Barrocal, just abans d'aquest partit definitiu. Una altra vegada més, el Sant Antoni es veu en una situació complicada, ha de remuntar, però bé, es preveu aquí a Sant Antoni, ara sí, una entrada històrica al pavelló, la més important de la història, segurament a l'illa, amb més de 2.500 aficionats. Josep Maria, supos que bé, queda una oportunitat, és un partit sobretot emocional, no, aquest?
És un partit que, bueno, que t'has guanyat de jugar, no? Independentment de que tinguis un desavantatge de punts, al final hi ha 23 equips que no estan jugant aquesta final, i nosaltres ho hem guanyat per tercer any seguit. Cada any és diferent, cada partit és diferent, cada rival és diferent. Per tant, l'únic que hem d'intentar fer, o que farem, és donar la millor cara possible. La cara que vam donar a Sevilla no és el nostre nivell, independentment que l'equip contrari sigui molt bo. Nosaltres podem jugar i fer-ho millor, i jugant a casa l'últim partit dissabte hem de treure la millor versió. Vull dir, si tenim la millor versió i som capaços de fer-la durant 40 minuts, tenim les nostres opcions. Això és la nostra il·lusió, és el que ens agafem, el que ens intentem focalitzar, millorar respecte a l'altre dia i donar la millor versió que puguem el dissabte, i, bueno, i valorar que per tercera vegada jugues a la final, que això no està a mans de molt pocs equips. Després guanyar o perdre, això és esport, pot passar, però s'ha donat molt valor a el que tenim, que és molt.
L'altre dia el club va treure una dada que és important. En 11 partits aquesta temporada heu superat aquesta xifra de 19 punts als vostres rivals. Això no és fàcil fer-ho i ho heu aconseguit moltes vegades.
Està bé, però són números, i els números no juguen. Els números defineixen coses i són, bueno, referència a el que es fa durant tot l'any, però cada partit és diferent. Vull dir, ho hem fet, ho podem fer. Aquí hem guanyat tots els partits menys un partit, no vol dir que no puguis perdre, però repeteixo, més que amb punts o estadístiques, o és de la gana i el desig que tenim de donar el màxim a aquest partit. Vull dir, si posem l'energia adequada des del principi, juguem dur, juguem fort, juguem junts, aconseguim que la gent ens ajudi, nosaltres també connectem amb la grada, doncs penso que serà un bon partit i que tinguem les opcions, però repeteixo, és, depèn molt de nosaltres, de que passi el que passi, el que dic tot l'any, no és tant del contrari, som de nosaltres, de fer el màxim nivell que podem. Vam fer-ho a Sevilla? No, hem de fer-ho aquest partit.
Clar, això et volia demanar, vas comentar després del partit a Sevilla que en moltes facetes del joc l'equip no havia estat bé, havia donat una mida més baixa. Tu pensaves que això es podia donar? Vull dir, perquè al final Caja 87 no és potser aquest moron d'aquesta temporada, tampoc Càceres, encara que Càceres havia fet una molt bona segona volta. Això sí que potser podia limitar-vos més el fet d'afrontar-vos a un rival com Caja 87?
Caja, a veure, que arriba a una final és perquè té molt bon equip. Tant és com nosaltres, Caja té molt bon equip, té molt bons jugadors, té una plantilla molt llarga, amb gent amb experiència, un pavelló molt gran, una ciutat com Sevilla no Sant Antoni, té 6.000 persones i estem contents de competir contra ells, però això pot passar, evidentment, clar que pot passar, però això és esport. A veure, si tu veus partits de qualsevol nivell de bàsquet o de futbol, dels grans equips com Barça o Madrid, tenen partits que a vegades perden de molts punts, tant en bàsquet com en futbol, i són els millors jugadors del món, això passa a l'esport. Però també hi ha opció de remuntar-ho a vegades, no? No passa sempre, i és el que tenim que intentar. Vull dir, podia passar, i si podia passar era amb un equip com Sevilla, evidentment, perquè és un equip amb molts recursos.
No vas estar tu les dues darreres temporades. És cert, s'ha parlat molt d'això al llarg de la temporada, perquè és cert, quan passa això, dos cursos seguits, no? Quedar-se a una canasta, però ja voldríeu, no?, tenir aquesta possibilitat de tenir la jugada de l'eliminatòria. Vull dir, ho signaríeu ara mateix, no?
Sí, bueno, jo no signo res. Simplement jo signo que el nostre equip hagi el millor partit possible que ens permeti jugar el dissabte. Vull dir, a part d'aquí, aquí, veurem si és una canasta, són dos canastes, no és cap canasta, guanyem, perdem. Repeteixo, tot l'any, el mateix missatge de tot l'any. Hem de mirar nosaltres mateixos, treure el millor de nosaltres mateixos, no vam fer-ho dissabte, hem de tornar a fer-ho aquí, a casa, i si ho fem, tindrem opcions. Això és el que, per el que lluitem i per el que estem il·lusionats per intentar fer-ho amb la nostra gent.
I et faig la darrera pregunta i et demano disculpes perquè estàu en plena feina avui ja preparant el partit, no res d'aquesta tornada de partit. Com viu vostè un partit com aquest, una persona tan analítica, tan tàctica? Perquè és un partit més emocional. Al final, ara sí, s'acaba la temporada, queda un partit, pot ser una gran festa, pot ser un dia trist, però orgullosos per la feina realitzada i arribats fins aquí. Com ho viu una persona com vostè, tan analítica?
Bueno, penso que amb els anys has après que... Primer, analític te serveix a valorar les coses que pots controlar, vull dir... està bé que sigui molt emocional, però al final l'altre dia moltes coses de bàsquet per les quals perdem. No només perdem per coses emocionals. Hi ha moltes coses de bàsquet que, evidentment, ells són millors que nosaltres, per això ens guanyen, no? El que passa amb els anys no està tan, ni tan amunt ni tan abaix. Vull dir, què passa si fas el partit i guanyes de 18? La temporada sembla que sigui un desastre perquè no puges. O perds el partit. Vull dir, la feina està feta i hem de valorar la feina que hem fet. Jo penso que el club, l'estaf i els jugadors han millorat molt durant l'any. Hem fet un gran bàsquet i això és l'únic que pots controlar tu. Vull dir, donar el màxim. I és el que intento fins l'últim dia. Evidentment, com he parlat a vegades amb el meu company, els finals de temporada són estranys, perquè amb moltes feines passen, però aquesta molt en concret, passes del 100 al 0. Vull dir, el dia següent, el diumenge al matí, s'ha acabat tot. I aquest equip com a equip, tots junts ja no estarem mai més, perquè sempre hi ha canvis als equips, staff, jugadors, llavors... Però bueno, seguirem.
Molta sort que es pugui donar aquest any, esperem que sí.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Víctor Sancho. Tota la sort del món al Sant Antoni. Serà difícil, però no impossible remuntar aquesta eliminatòria. Segons per arribar a les dues, recordeu que avui a partir de les 7:30 viurem aquí a IB3 Ràdio el partit de futbol sala entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Manzanares, primer partit del conjunt mallorquí en el playoff pel títol. Nosaltres tornem a més esports 3 migdia, dilluns, a partir de la 1:05. Passeu un molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Mm-hmm.